Molt bona nit a totes i a tots. Comença un altre viatge, comença una altra experiència humana, un altre apropament respectuós i en peu d'igualtat per a conèixer món a través de l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable, el Món Obert, edició estiu. De la mà de les entitats de casa i amb la companyia de les persones que ja han experimentat aquest tipus de viatges sostenibles. Cada Món Obert d'estiu és una proposta diferent, amb diversos aromes, temperatures i ingredients. T'esperem per enlairar el vol al 96.3 FM de Ràdio Hospitalet i a la web coneixmón.org, la web ràdio del turisme responsable. Aquest és l'últim programa del mes d'agost, però al setembre continuem apropant-nos als pobles de la Terra els dissabtes de 10 a 11 del matí, amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, l'equip de Com Soc, Comunicació Social, J.R. Bermúdez, del control tècnic, i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Portem dues temporades a Ràdio L'Hospitalet viatjant pel nostre planeta i ara, en la tercera temporada, ja coneixem una mica de món. Aquest estiu, des del mes de juliol, ens hem apropat a Bolívia, Romania, Mauritània, Paraguai, Alemanya, Algèria i Nicaragua. En el dia d'avui ens quedarem al continent americà. Ara farem un vol a una terra on el ceviche i la pachamanca són plats tradicionals, a un país de mites i tradicions gestades durant segles, de bucòlics i esplèndids paisatges, i de restes arqueològiques impressionants. Avui aterrarem a un dels tres països d'Amèrica on la població indígena és majoria. I tenint en compte que l'any passat vam anar a Guatemala i aquest ho hem fet a Bolívia, només ens queda un país per descobrir. Ara coneixerem el bressol de l'imperi Inca, Perú. De la mà de So de Paz i de la música autòctona volarem fins a Perú. Per això parlarem amb l'Esmeralda, la coordinadora dels viatges al país andí de So de Paz. I farem ballar les paraules amb Sílvia Ponsetti i Maria Pujol, que ens faran partíceps de la brigada de voluntaris que van viatjar fins al país protagonista d'avui, Perú. Doncs donem molt bona nit a la Sílvia.
Bona nit.
I també molt bona nit a la Maria.
Hola, bona nit.
Molt bona nit i gràcies per estar aquí amb nosaltres el dia d'avui. Avui ens apropem a Perú amb vosaltres. I la primera qüestió per anar fent boca una mica. Quin és el batec social que veu sentir a Perú? Quin és una mica així l'aroma, el ritme que us veu endur d'allà?
Un ritme molt més tranquil i... Bueno, de cooperació, no? Els uns amb els altres, col·laborant tots junts, sobretot a nivell comunitari, no? Que això quasi que aquí ja no es fa massa.
Doncs amb aquestes paraules comencem el nostre viatge a Perú, però abans, com sempre, doncs donem també una molt bona nit a l'Anna Parellada. Molt bona nit, Anna.
Bona nit.
Avui viatgem fins al Perú, aquest país de l'imperi Inca, i amb aquesta gran riquesa arqueològica, històrica, cultural i lingüística. Déu-n'hi-do, quin viatge que ens espera,
Anna. Déu-n'hi-do, i tant que sí.
Doncs som-hi a Perú, de la mà de So de Paz, i també amb la informació que, com sempre, ens aporta l'Anna, amb, en aquest cas, la radiografia del Perú. Estat:
República del Perú.
President actual:
des de l'any 2006, Alan García Pérez.
Capital:
la capital és Lima, amb més de 7 milions d'habitants.
Llengua oficial:
el castellà, el quichua i l'aimara són les llengües oficials.
Situació geogràfica:
Perú és una república de l'oest d'Amèrica del Sud que limita al nord amb l'Equador i Colòmbia, a l'est amb Brasil, al sud-est amb Bolívia, al sud amb Xile i a l'oest amb l'oceà Pacífic.
Superfície:
1.300.000 quilòmetres quadrats, gairebé 3 vegades la superfície de l'estat espanyol.
Clima:
Perú està ubicat al tròpic de Capricorn, la qual cosa li dona un clima tropical en general, amb sol, calor, temperatures agradables i un alt índex d'humitat. Però dins de Perú també trobem la serralada dels Andes, que travessa el país del nord a sud, i els corrents oceànics que arriben del país del Pacífic, el que fa de Perú un país amb una gran diversitat climàtica segons la zona.
Població total:
aproximadament 28 milions d'habitants.
Religió:
la gran majoria dels peruans és catòlica i un 20% restant són protestants, practiquen el judaïsme o l'islam.
Economia:
la moneda és el nou sol i l'economia de Perú es basa en l'explotació dels recursos naturals, principalment miners, agrícoles i pesquers. En els darrers anys hi ha hagut un notable creixement i diversificat del sector serveis i de la indústria lleugera.
Cuando ya se me olvide habré olvidado, viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda i la esperança.
Doncs aquesta nit és el moment de viatjar a So de Paz i de conèixer una mica Perú. I com sempre, en aquesta part inicial del programa, el que hem de fer és presentar l'entitat protagonista d'aquest món obert d'estiu, presentar a So de Paz. I per això doncs parlarem amb l'Esmeralda Arroyo, que és la coordinadora de les brigades de Perú de l'entitat So de Paz. Li donem una molt bona nit. Muy buenas noches, Esmeralda.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, bien. Disfrutando de las vacaciones.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues nosotros también hacemos vacaciones en el mundo verde, en el mundo abierto de verano, pero dedicadas al turismo responsable desde hace ya 3 años. Viajamos con vosotros a Palestina la primera temporada del mundo verde estivo, y hablamos con Neus, me parece. Los oyentes, pues a través de la página web conocemundo.org, podrán encontrar el programa de radio y las fotografías de Palestina. Pero hoy nos vamos a Perú y por eso queremos descubrir de nuevo So de Paz. Si te parece, nos presentas cómo surgió So de Paz y con qué tipo de objetivos.
Bueno, a ver, So de Paz es una asociación, una ONG que tiene más de 25 años. Uh-huh. Y surgió como una asociación pequeña que fue creciendo a nivel del Estado español. El proceso ha ido cambiando y bueno, de ser una asociación en todo el Estado se ha ido descentralizando. Uh-huh. Y entonces ahora, por ejemplo, So de Paz queda en varios lugares del Estado y uno de ellos es Madrid, ¿no? Y en Madrid Básicamente nos dedicamos a cooperación y desarrollo. Sí. Y lo que en la práctica se concreta en presentación de proyectos, sobre todo para países latinoamericanos y, bueno, y Palestina, uh-huh. Presentación de proyectos que las propias ONGs de los países nos ayuden a organizar y a preparar a nosotros, ¿no? Uh-huh. También tenemos una tienda de comercio justo y luego una de las vías de los proyectos de trabajo es el turismo solidario, el turismo responsable que se desarrolla también durante todos los años, una vez en el verano.
Pues si te parece, hablamos un poco de esta práctica solidaria, de esta práctica que hacéis a nivel de cooperación, al desarrollo, de comercio justo o de turismo solidario, por este orden. Hablamos un poco de qué tipo de cooperación hacéis.
Bueno, pues en cuanto a los proyectos, la cooperación es sobre todo darles las oportunidades a las ONGs de los países para que ellos mismos sean los que desarrollen sus programas y lleven a cabo los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Palestina nos envía un proyecto de construcción de un pozo de agua, son ellos nosotros simplemente gestionamos ese proyecto con las instituciones nacionales, ¿no? Para que les llegue a ellos el dinero y los medios, ¿no? Eso en cuanto a cooperación.
Sí. Y lo que hace a comercio justo, si te parece.
Y lo que es el comercio justo, sí. Desde hace un año tenemos en la sede de Madrid una tienda, uh-huh. donde hay una pequeña tienda con productos de comercio justo que los productos están coordinados o, bueno, distribuidos a través de la Xarxa de Consum, que está en Barcelona.
Sí.
Y nosotros lo que hacemos es venderlo en la tienda, ¿no?
Uh-huh. La Xarxa de Consum Solidari. Sí. Está en la Plaza San Agustí Bey, me parece número 25, lo digo así de memoria. Pero bueno, también hay una página web de la Xarxa que es xarxaconsum.net.org, que digamos para los oyentes de aquí del Hospitalet y de la página web, pues si se quieren acercar, está aquí en la ciudad de Barcelona mismo.
Perfecto.
Después, la ISO de Paz también tiene una página web, obviamente,
sí.
¿no? Que es www.sodepaz.es.
Sí.
Aquí hay mucha información sobre las actividades de Sodepaz y también es un portal informativo con noticias, una parte de televisión solidaria también, muy interesante, se lo recomiendo.
Sí, también es muy interesante la página porque, por ejemplo, hay películas o entrevistas o programas que cualquier persona se puede bajar de forma gratuita, ¿no? Entonces eso también ayuda a la gente a que pueda, pues ver películas sobre algunos países o hechos de algunos países que no son las habituales, ¿no?
Uh-huh. En este programa, es un programa que lo dedicamos al turismo responsable, como término que engloba tipos de viajes como rutas solidarias, campos de trabajo, campos de solidaridad, brigadas también de solidaridad, es decir, un turismo responsable, englobador, que lo quepa un poco todo. Y desde Sodepaz, ¿qué tipo de turismo solidario? ¿Cómo entendéis este turismo solidario y qué tipo de propuestas hacéis?
Bueno, desde Sodepaz se entiende el turismo responsable o solidario uh-huh. Como una forma de sensibilización, ¿no? La idea es que los europeos conozcan los países latinoamericanos, básicamente, que es a donde viajamos, bueno, y a Palestina, uh-huh. de otra manera, ¿no? No se trata tanto de colaborar o de hacer, porque la gente como tiene pensamientos de que van a hacer algo allí o van a transformar el país o van a transformar el mundo, ¿no? Realmente es más lo que cada persona recibe que lo que luego va a aportar, porque los viajes duran un mes, entonces prácticamente imposible aportar algo, ¿no? Pero sí que es la sensibilización y cuando las personas vuelven a sus lugares de origen, pueden empezar a transformar las cosas desde aquí, ¿no? Entonces esa es la idea de los viajes.
Uh-huh. Tenemos que decir que los viajes solidarios que propone Sodepaz son a Palestina, a Siria también,
¿sí?
a Cuba, Nicaragua, Ecuador, México, El Salvador, Bolivia y, como no, Perú, el país
¿sí?
protagonista de hoy. ¿Es así?
Sí, es exactamente así.
Vale,
y la idea de los viajes casi siempre, bueno, ajá. dependiendo del país, pero en principio son 3 semanas de colaboración con la ONG de acogida, porque sí. Desde Sodepaz no viaja nadie con los viajeros, sino se les acoge allí con una contraparte. Uh-huh. Están 3 semanas de, digamos, trabajo voluntario con ellos, sí. O dependiendo del país va a ser, por ejemplo, trabajo con niños o observación de los derechos humanos en México o conocimiento de Cuba. Por ejemplo, en Cuba es conocimiento del país de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas 3 semanas se está con la contraparte y luego hay siempre una semana o 10 días de turismo en el que ya cada uno puede visitar lo que quiera, ¿no? Uh-huh.
Si te parece, para aquellas personas que están interesadas en vuestras propuestas, ¿en qué época del año tienen que inscribirse, apuntarse o dirigirse a vosotros para hacer este tipo de viajes?
Sí, normalmente la inscripción empieza como en marzo, abril, ¿no? Uh-huh. Intentamos cerrarlo hacia el mes de mayo, pero luego normalmente hay mucha gente que se acaba apuntando a hasta finales de mayo. Uh-huh. No pedimos requisitos tampoco se hace una selección. Lo que sí creemos que es necesario es un fin de semana de formación. En el que, aparte de conocer a Sodepaz, van a conocerse los viajeros entre sí. Entonces, ese fin de semana normalmente es en el mes de mayo o principios de junio. Uh-huh. Y ese sí que intentamos que sea obligatorio para todos los viajeros que se apuntan. Uh-huh. Y la preinscripción normalmente se puede hacer a través de la página web a principios de marzo o abril. Uh-huh. Y luego ya nosotros nos ponemos en contacto con cada una de las personas.
Vale, pues recordar eso, la página web, que son www.sodepaz.es. Y bueno, muchas gracias, Esmeralda Arroyo, coordinadora de las Brigadas a Perú, de la entidad Sodepaz, la entidad protagonista de este mundo abierto de verano. Ya te digo que ahora vamos a viajar con Silvia Ponsetti y María Pujol para este país andino, para Perú.
Muy bien.
Te animo a que lo escuches a través también de conocemundo.org, donde colgaremos el programa de radio y álbums de fotografías también.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Vale, un abrazo. Que vaya bien, Esmeralda.
Chao.
Doncs bé, ja coneixem Sodepaz una mica, no? Uh-huh. I hem de tornar a dir una molt bona nit a la Sílvia Ponsetti. Molt bona nit, Sílvia.
Hola.
I també a la Maria Pujol.
Bona nit.
Molt bona nit, Maria.
Bona nit.
Hem estat escoltant una mica a la vostra amiga, la Esmeralda, no? Uh-huh. Coordinadora d'aquest viatge a Perú, de l'entitat Sodepaz. I si us sembla, com sempre, comencem compartint amb els oients que ens estiguin escoltant a través del 96.3 FM o de coneixmunt.org, doncs una mica les motivacions inicials per apuntar-se a unes propostes que en aquest cas que són de turisme responsable i que proposa Sodepaz, no? Qui comença? Explica.
Bueno, nosaltres va ser la idea de fer unes vacances diferents i sobretot una mica solidàries, no? Uh-huh. Volíem fer... Jo sóc infermera, sí. La Sílvia és treballadora social i uh-huh. Volíem en el nostre àmbit pues, fer dintre de lo que poguéssim, no? I també ens va motivar que fos un país de parla hispana, perquè no ens atrevíem massa a anar
clar.
Ni a l'Àfrica ni a tot això, no? Vam intentar començar per un país que coneguéssim. I com que en l'àmbit de l'hospital també tenim molta població ara sud-americana i, bueno, una mica per entendre el que els porten aquí, no? Per conèixer una mica in situ. I bueno, va ser això. Vam contactar amb So de Paz, vam anar a Madrid, com ha dit l'Esmeralda, un cap de setmana per fer una mica de curset accelerant. I bueno, va haver-hi molt bon rotllo aquest cap de setmana, la veritat, molt, molt bé. I bueno, allà ens vam acabar de decidir que era el nostre. A més, vam parlar amb alguna gent que ja havia estat al Perú, sí. I ens va dir, concretament a l'hogar de nens de Tablada, que és allà on vam anar nosaltres. I bé, ens vam acabar de decidir ràpid, vaja.
Cap de setmana i vinga, pim-pam-pum,
sí.
Decisions.
El treball amb nens és algo que dona, no?, per conèixer sí. el país també.
Sí, som molt agraïts, clar.
Doncs viatgem a Perú amb vosaltres aquesta nit i comentàveu abans que era la primera experiència de turisme responsable, per dir-ho així, que fèieu, no? Doncs potser per molts oients també és la primera experiència de turisme responsable que faran aquesta nit cap a un país andí gran, no?, amb moltes riqueses culturals, històriques, arqueològiques, de llengua, fins i tot l'aimara i el quechua no el porteu dormint a casa, no?
No.
Vale, vale.
Però vaja, el llenguatge dels nens és universal.
Sí, sí. Bueno, vam aprendre moltes paraules noves.
Sí? Sí?
Home,
alguns termes en quechua o... Sí?
No, bueno, no. El seu vocabulari, sí. No? El vocabulari de, de peu.
Clar. Doncs si us sembla, comencem a fer les manetes, suposo de pressa i corrents, no? Última nit sempre... O sou d'aquelles persones que et feu la llista,
no.
Ben ordenades... No sé, aquí pots veure una mica de tot.
Ara... So de Paz també ens van guiar una mica, no?
Sí.
Ens van dir poca roba, molta humitat allà, no s'asseca, vull dir, ens van donar quatre premisses, no? I que va ser les que vam seguir, no? I bueno, i sobre la marxa vam decidir que si allà teníem que comprar, doncs compràvem el que fos, no?
De fet, la maleta ens la vam preparar molt bé, però va ser arribant allà i va desaparèixer els primers dies, o sigui que no ens hauria servit de massa, no?, al principi, però bueno.
Sortint de Barcelona, suposo, agafem l'avió a l'aeroport del Prat, sí, i ens dirigim cap a...
Santiago de Chile.
Santiago de Chile, que no és Perú.
No, allà vam fer...
És Xile? Com diu el mateix nom?
Vam fer canvi d'avió per allà volar fins a Lima.
Lima sí que és Perú, és la capital,
sí.
La capital
d'aquest país, sí, on viuen més de 7 milions d'habitants. I quina va ser una mica les primeres sensacions? Arribeu a Perú, és la vostra primera vegada que arribeu a Sud-amèrica?
Sí.
Primeres sensacions que... Què és el que primer que veiem? Què és el primer que ens crida l'atenció?
Jo vam aterrar i vaig pensar, no l'han acabat de construir, aquesta ciutat, no? Perquè veus com que vas arribant a la perifèria i hi ha molts edificis que estan inacabats, que no tenen sostre o que només hi ha un primer pis i... Bueno, llavors quan t'expliquen entens el perquè, no? Però la sensació era, ostres, no està acabada, no?, aquesta ciutat.
Per què?
Perquè la gent, bueno, la majoria viuen així una mica amb construccions molt precàries i llavors demanen préstecs, però no són préstecs econòmics, sinó que són amb materials per construir. I en funció que van tenint material, doncs van construint les edificacions, no? Les cases. Llavors, clar, igual tenen un pis, però la part de dalt no està acabada, o igual hi ha quatre parets i falten moltes coses.
Doncs ja hem arribat a Perú, estem amb la companyia de la Sílvia Ponsetti i la Maria Pujol, que ens fan de guies en aquest viatge, aquest país de Sud-amèrica. Coneixem una mica Lima I quina és la primera persona que ens rep, que ens orienta, que ens tanca un cotxe i ens porta cap al lloc que ens estarem uns quants dies? Per què rieu?
Bueno, va ser un trio de persones peculiars, no?
Sí, perquè viatjàveu la Sílvia, la Maria 15? I 15...
Sí, érem gent de diferents comunitats autònomes, dues persones més que eren d'aquí catalanes i la resta eren repartides, no?
Per Sevilla.
De Sevilla, de Santander, del País Basc, sí. Mm-hmm.
Que es va conèixer aquí aquesta setmana, que hem comentat abans, no?
Que a més és molt enriquidor per això, també, no? Perquè comparteixes amb gent que és d'aquí, però que també...
Que té diverses visions de...
Sí, del món. Sí. Bueno, nosaltres, de fet, vam estar amb l'Alexis i l'Eduardo, que eren els sevillanos, sí? Ja era...
Molt bé.
De l'altra banda.
I sí. Aleshores... Bueno,
ens van rebre tres persones.
Tres persones.
I una camioneta Volkswagen.
Anys, de mobilitat. Sí.
Anys de fa 40 anys.
Sí. De fa 40 anys aquí, clar, no?
Sí. Clar. I llavors les persones era don Luis, que és el director del centre, bueno, de l'hogar aquest. Mm-hmm. Després la Luz. Sí,
sí,
la Luz
i don Carlos.
Don Carlos era el conductor. La Luz era la seva senyora i era la que ens farà després de cuinera. I són els tres que ens portaven. Bueno,
Que ens portaven a on?
Que ens portaven a...
On ens portaven? Digue-ho, Maria.
Es van atravessar tot Lima.
Ah, sí? I anàvem saludant per la finestra.
Un caos de cotxes. De tràfic. Sí? Un caos de tràfic. Horrorós.
Pitjor que aquí?
Buf.
Molt pitjor.
I tant. En quant a gent a peu...
I la conducció. Jo
fatal.
Pensava, Déu meu, sortirem per la finestra.
Sí, sí. És agressiva, no?
Sí, perquè els carrers, els asfaltats no són gaire bons, i llavors la velocitat, l'asfaltat i la mobilitat, no?
Llavors vam estar com una hora i mitja per arribar a l'assentament aquest que anàvem, que és a Tablada de Lorín, que és el...
Assentament, Tablada...
Assentament...
És un assentament humà.
Sí, però com has dit el nom, assentament,
Tablada de Lorín.
Lorín.
Lorín. Uh-huh. Que, esclar, no sabíem massa el que era ni on anàvem, no? Uh-huh. I, bueno, vam arribar... Sí, que era cap vespre, no, encara era clar. Ens va deixar... Vam deixar les maletes a l'hogar i de seguida...
No, maletes, no, Maria.
Bueno, no, perdó.
No teníem maletes.
Les maletes estaven perdudes.
Ens van perdre les maletes a tot el grup.
Sí. Ah, a tot el grup.
Sí, sí.
Tots vam embarcar llocs diferents, però vam tornar, o sigui, vam arribar tots a l'Ivan sense maleta, només una persona, em sembla.
Caram.
Sí, vam conèixer el mercat, no?, el primer dia, i vam haver d'anar a comprar un pijama, com a mínim.
Bueno.
Sí. Anàvem uniformats.
Vau recuperar tots després dels maletes?
Sí,
o...
ens les van vindre a portar. Sí.
Encara.
Menys mal, no?
Menys mal, si no.
Un mes.
L'endemà.
Sí.
L'endemà. Si no, ja us veia tots uniformats, no?
De fet, el pijama era el mateix per tothom, però hi havia dos models de pijama, o sigui...
Molt divertit, tot plegat. Sí. I aleshores arribem a l'hogar, que ja sortim una mica de la urb, no?, de la gran ciutat, suposo, i ens situem a una zona rural. Sí, podríem dir rural?
Bueno, no, jo no crec que sigui rural.
O perifèria de la ciutat.
Ben bé és la perifèria.
Perifèria de la ciutat.
De fet, la gent surt del camp perquè no hi ha mitjans econòmics i llavors van a viure el més a prop que poden de Lima, no? I és quan es formen els assentaments aquests humans que... són cerres, són muntanyetes on es va construint
barraques.
I, sí, barraques, no? Llavors, si vas tenint diners, doncs vas fent. Però, bueno, molts no tenen ni aigua corrent, ni, jo què sé, ni llum, és bastant precari.
Ni està asfaltat, ni res.
I no treballen, bueno, el camp no el treballen allà.
Aleshores, nosaltres ens situem en aquest context, sí? I anem a l'hogar. No?
L'hogar de niños pobres de Tablada de Lorín. Bueno, l'hogar és un... Depèn de la comunitat alemanya. Ho portava un capellà alemany, que un dia el vam anar a conèixer, no? Un dia que vam estar a Miraflores, que és el barri guapo de Lima. De fet, és com si passejaves pel Passeig de Gràcia, quan anaves a Miraflores. Vull dir que hi ha un contrast terrible, no? I, bueno, hi ha una comunitat alemanya que ha muntat, pues, aquest hogar, no? I llavors aquest, el Luis, és el director de l'hogar, no? Nosaltres vam anar allà a passar 3 setmanes a reforçar una miqueta, no? A reforçar, perquè allà hi ha gent de Lima que ho està portant, això, no? Hi ha 4, no són professors, però eren educadors. Que porten, o sigui, en aquest hogar hi ha 130 nens.
Caram.
Sí. I llavors els nens, el que sí, això és una carta de dia, van a dormir a casa seva.
Sí.
El que passa que les mares pues, tot el dia treballen,
clar.
I si no estessin els nanos allà, pues, estarien al carrer.
Exacte.
I allà s'asseguren que esmorzen, perquè comencen a les 7 del matí, i els hi donen a esmorzar, al matí els entretenen, hi ha un altre turno que va al col·le al dematí, i llavors els que tornen del col·le els entretenen a la tarda allà, o sigui, allà fan els tres àpats del dia, pràcticament.
Esmorzar, dinar...
I berenar.
I berenar.
I marxen cap a casa perquè sopar, pràcticament no sopen a casa. I bueno, allà estan alimentats, escolaritzats, i dintre
reforç.
De tot controlats, reforçats.
El reforç escolar, que és molt exacte. Important, perquè l'educació és fluixeta a les escoles.
No, Valentín, con palo no vale, Valentín. 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 Vengo del quinto mondongo congo a sacarte la no Valentín, a sacarte. A sacarte la no, yo vengo del quinto mondongo congo, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no.
Llevo doncs estàvem comentant que ens situem en aquest context i nosaltres suposo que el que fem és contribuir, no, amb aquestes activitats amb els infants, no, suposo.
Inicialment vam observar, no? Observar una mica com funcionaven els grups, perquè estaven distribuïts per grups d'edat i cada grup el portava un educador. Llavors el nostre grup es va distribuir amb cadascun d'ells. Vam observar i vam intentar col·laborar a les tasques que creiem més convenients.
Hi ha nens que tenen les edats, diguéssim, més primerenques.
De 3 a 16
De 3
anys.
A 16 anys.
I els adolescents, bueno, i més o menys... es distribueixen com aquí a les escoles, no? Potser nosaltres estàvem amb el grup de 9
a 12.
A 12. I clar, vam fer sumes, restes, multiplicacions, refuerzo de lectura... Va ser una mica això, no?, la nostra tasca. I, i part més lúdica, no? Vam portar materials i vam fer tallers i una mica veure com funcionen ells, però portar aires, no?, renovats o coses diferents, també, sense interferir a la dinàmica que ells...
La dinàmica que ja portava una història,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ja té una línia, suposo.
És molt important, no?
No,
bueno, i a més, jo crec que el Lluís ja ens ho va explicar el primer dia, no?, que nosaltres podem col·laborar, però no canvia coses.
Clar.
Perquè de vegades dius, ostres, jo això, no? No em sembla del tot correcte o no. Però clar, no saps el context de per què es fa d'aquella determinada manera o, bueno, les motivacions, no? Llavors, col·labores, no canvies. Sí.
Com us van rebre aquestes persones que més o menys doncs, estaven implicades en aquesta realitat social, en el hogar? Com a monitors, com a professors i els nens. Quina
els nens
rebuda,
superbé, que els nens esperaven ja.
Sí.
Bueno, els petits...
Ja sabíeu que venien.
Sí. Perquè ja no era el primer any que venien i llavors quan venien los... Com ens deien?
Los españoles.
Los españoles.
Los españoles,
pues bueno. Sí. Els petits se penjaven, bueno, lo típic, se penjaven del coll els més renacuajos.
Sí.
Aquests de 9 a 12, pues, bueno, sí, també eren molt petits, no? I els grans, pues, en plan adolescente, no?
Sí, és diferent dels nens d'aquí.
Sí, la veritat. I els educadors molt bé, vaja, nosaltres amb el que vam estar, bé. El que passa que és el que diu la Sílvia. Hi havia moltes coses que deies, jo no les faria així, no? Però bueno, allà és una altra...
És una altra realitat, no?
I en 3 setmanes que estàs tampoc pots anar a canviar... massa cosa, no?
Clar, i tampoc tu saps com és la vida quotidiana allà, en 3 setmanes no et dona temps a conèixer. No, és un apropament, no? És un intercanvi, que és prou interessant, no?
De fet, ho entens quan et conviden... Vam demanar, no?, si podíem anar a posar a casa d'algun nen perquè volíem conèixer, no?, la realitat d'allà. Llavors, quan els veus fora de l'hogar, entens, no?, el per què ells actuen d'una determinada manera, o et diuen no facis això perquè això no, no anirà bé, no?, pel nano, ho veus, perquè la situació és molt precària. Els nens que estaven allà a l'hogar, doncs, normalment eren de llars monoparentals, on igual només hi havia mare, la mare, doncs, no tenia cap tipus de pensió, igual tenia tres nens, havia de treballar igual interint al camp adentro, no?, que li deien, i que ara aquí també està començant a existir, sobretot en persones sud-americanes. Uh-huh. I hi havia nens de 15 anys que estaven fent de pares de família, no?, i que l'hogar era una forma, pues, com de, a part de garantir la part de la nutrició, pues, d'esvergir-se una mica i d'aprendre coses, no?
Déu-n'hi-do, diferents realitats i tan diferents,
molt,
no? Aquí els, diem, uns xavals de 15 anys, heu de fer una mica de pares, no? De germà gran a vegades ja costa, no? Però de
no,
pares...
No, però ho tenen assumit, sí. No cal dir-los. Perquè... Sí. El Leonardo, que va ser el nostre nen preferit.
Sí. No ho diguis, això, que queda molt lleig.
Guai, guai, ens l'haguéssim emportat, totes sí. dues. Doncs aquest nano que tenia 8 anys, 9,
sí, 9
escassos, i el dia que vam anar a casa seva, vull dir, des de portar-li a la mare el que li havia sobrat amb ell del berenar a la butxaca, i quan va arribar a donar-li, sí. que mira, encara se'n posen els pèls de punta, sí. quan, bueno, vam sortir totes dues plorant allà Llorant. A Rimaviva, tot Llorant. El camí... perquè, bueno, era una casa, un desastre, vaja. Era...
Bueno, de fet, perquè et facis una idea, ens va explicar, no?, que les gallines a les 7 de la tarda subien a l'àrbol, no? Les gallines pujaven a l'arbre, sí, 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 pujaven, no? Pujaven a l'arbre i, bàsicament, jo crec que era per
les rates.
Les rates que hi havia, no?
Caram.
Sí, amb una casa tota feta així de xapa, bueno... Sort que l'hivern allà no és el nostre hivern, no? Que nosaltres hi vam viatjar a l'hivern i eren uns 17 graus o així, que no era un fred horrorós. Perquè
humitat.
Sí, no és que és... Bueno, no, és que no podríem viure d'aquella manera.
Sovint, les persones que venen a aquest programa de ràdio, al món obert d'estiu, doncs, que és un programa dedicat, com sabeu, al turisme responsable... ens destaquen, sobretot, ens queden l'atenció en la, a vegades la cruesa o les dificultats o la simplificació, de forma, com viuen de forma simple, no?, al sud, que no hi ha grans coses, grans comoditats, com tenim aquí al nord, i tot i acceptant i reconeixent i, diguéssim, que a vegades fins i tot sofrint aquestes realitats, la seva forma de fer quotidiana no és trista en el sentit de que, bueno, estan plorant cada dia, m'entens?
No.
És tot el contrari, potser, a vegades, no?
Bueno, perquè, esclar, a veure, conèixer sí que coneixien altres mundos, no? Perquè, bueno, concretament
clar,
el Leonardo que ens
tenen
va...
Tenen família a l'Argentina.
Ens va demanar...
Tenen família a l'Argentina i... Sí.
Cuando pueden m'envien un
una tele de plasma.
De plasma. Vull dir que, a veure, saben que existen unes altres coses, no? Però, clar, a veure, la seva realitat de cada dia... Suposo que els envaeix de... M'entens? A veure, aquell nano arribava a casa seva i no solament no tenia sopar, sinó que havia de cuidar del nano de 2 anys, ficar-lo a dormir, no? Vigilar les gallines, la seva mare que anava per allà mig flipada, i, esclar, suposo que no tenia més temps de pensar ni en anar jugant i...
Bueno, i jo crec que el que... Bueno, almenys a mi em va sorprendre molt el conformisme, no?
Sí.
Perquè... Sí, no volen més, pues perquè es conformen amb el que hi ha, no? I no sé, em va sorprendre una mica, no? Perquè ells, sí que els adolescents et deien, no? És que jo vull fer altres coses, però igual els deies, pues intenteu, no? Crear coses aquí o feien aquí, no sé, muntar algun negoci o fer... I sí, però els hi falta, no? Els hi falta la xispa aquella, potser, que igual jo crec que també les aportacions que fa la gent que ve de fora, no per canviar coses, no? Sinó d'explicar-los noves realitats o noves idees o així, doncs, bueno, ajuda, no? A que tinguin potser més esperit, no? Més expectatives, que no pensin que com que ja estan...
Per mirar cap a altres horitzons o...
Ah, no?
Sempre va bé, no? Tenir un petit recolzament a vegades a casa també convé, no? I per mirar cap a altres horitzons o altres mires de finestres socials, no? De progrés, de tenir més benestar. Hem d'anar acabant el nostre programa de ràdio i, si us sembla, l'últim apartat, l'últims minuts, que ens en queden ben poquet ja, el dediquem una mica a la part de reflexió, a la part de valoració d'un viatge com aquest, el vostre primer viatge de turisme responsable a Sud-amèrica, concretament a Perú. Si us sembla, qui vol començar?
Jo crec que intens, no? Molt intens. De fet, fa un any ara que vam tornar, no? I ahir encara pensava, ostres, el dia aquest pues, estava fent no sé què, no? Que molt intens i tornaria, seguríssim, no? I encara, de fet, estem mantenint el contacte amb l'hogar i, bueno, ho recomano a tothom.
Sí, sí, jo també.
Maria?
Tant a nivell personal, que poder, a mi em va costar una mica, perquè bueno, per circumstàncies personals, estic casada i em va costar una mica marxar sola i tal, però ho repetiria ara mateix, sí. I a més és el que diu la Sílvia, fa un any que està durant encara el record aquell i que ho anem treballant i tal, no? I a part això que dèiem, que també amb el context tens una mica més perquè la gent marxa d'allà i ve cap aquí, no? I bueno, t'ajuda a reflexionar això també, no?
I la relació, no? Que tenim el mateix idioma, però no la mateixa cultura, no? Que a nosaltres ens ha servit molt, de fet, això, la feina, no? Per entendre la relació amb el sistema sanitari.
Doncs hem d'agrair que avui ens hagueu permetat viatjar una mica a Perú. Hem d'agrair l'assistència aquí en aquest programa de ràdio de la Sílvia Ponseti i de la Maria Pujol. Moltes gràcies i fins aviat.
A tu.
Doncs avui hem anat, i encara anirem, fins a Perú, fins a aquest país en dida de Sud-amèrica. I també ho farem aquest viatge fins a Perú amb la Consol Rovira i la secció Contes del Món. Molt bona nit, Consol.
Hola, bona nit.
Doncs avui anem fins a un país que a nivell cultural és molt ric, no? Lingüísticament també, i on la cultura inga doncs, ha deixat una bona petjada, no? Presenta'ns una mica, si et sembla, aquest conte que ho direm avui.
És un conte naïf, diria jo, és un conte infantil en què tres nens juguen a explicar-se un conte, com tots de nosaltres hem fet en la nostra vida. I Perú doncs, no és diferent, encara que siguin quechues o descendents dels inques, doncs fan igual, s'expliquen contes.
S'expliquen contes. Doncs molt bé, estem molt contents de poder oferir-vos aquest espai que es diu Contes del Món, encapçalat per la Consol Rovira. I el conte que disfrutarem avui de Perú es diu...
El cuento del cuento que contaron. Pues si es que Mulín, Chepete y la Culachita se sentaron y dijeron... ¿Contemos cuentos debajo de esta carreta? Sí, dijeron, contemos. Y entonces Chepete dijo, yo sé uno bien arrechito. Cuéntalo, pues, le dijeron. Y él entonces lo contó y dijo, pues si es que un día, ya bien de noche, vino un tren y al llegar a la sombra de un palón, se asustó la máquina, se descarriló sin saber por dónde y se fue caminando por un montarral hasta que ya no aguantó. Porque iba descalza la máquina, se paró debajo de unos palencos de la montaña. Y los maquinistas dijeron, dejemos aquí esta papada vieja, que tanto que pesa. Y la dejaron, y creció el monte con el tiempo. Y un día la hallaron allí los micos, y se encaramaron a ella y pensaron, ¿qué será, será? Entonces un mico tiró de la pita de la campana y... Sonó la campana y salieron flechados hacia los palos con gran estrépito. Pero al otro día regresaron y la volvieron a sonar. Hasta que ya no les dio miedo. Entonces, con unos martillos se pusieron a sonar la campana y toda la máquina hasta que le sacaron chispas. Y empezó a calentarse, ¡brum, brum, brum! Pero como la máquina no tenía agua, cuando le tiraron de la palanca, reventó. ¡Pum! ¡Ay! Todos los micos volaron por el aire y se quedaron colgados de las colas en las ramas más altas de los palos. Ah, Entonces la culachita le dijo: «Vuélvelo a contar». Y Chepete le dijo: «Bueno». Y volvió a comenzar. Y San se acabó.
Y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su tranca que lo tiene amarrancao. Cuando el amor llega así...
Déu-n'hi-do amb la interpretació de la Consol. Moltes felicitats.
Gràcies.
T'has situat molt bé amb un nen peruà, no? Amb la forma de parlar i això divertida. I sense miraments. Quines reflexions ens mereix aquest conte?
Pues ens torna al moment infantil, que quan... tot és possible. Uh-huh. És possible que un tren descarrili, que es cobreixi d'herba, que vinguin uns micos, que toquin una campana, que pugin a l'arbre... I llavors els nens es queden... Aviam, ho tornes a explicar? Perquè realment en el món infantil tot Clar. És possible, la seva fantasia.
I que potser no ha de tenir un final lògic, racional i tot això, no? Sinó que potser el disfrutar d'aquest conte està en el camí, no?
En el camí, i el descobriment, no? El descobriment dels monos, dels micos, uh-huh. d'una màquina infernal, d'una campana, que ells no sabien el que era.
Molt bé, Consol, moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs aquest ha estat el nostre viatge a Perú de la mà d'una entitat, de So de Paz. I aleshores, bé, aquest és el darrer programa del mes d'agost. Nosaltres continuem la primera quinzena del mes de setembre. Continua aquest Monobert d'estiu, l'únic programa dedicat al turisme responsable. El mes de setembre ho fem els dissabtes. Tornem els dissabtes, aquest horari habitual que hem tingut també el mes de juliol. Dissabte de 10 a 11 del matí. Aquest dissabte és un 6 de setembre, és a dir, que estigues al tanto. I sempre que vulguis també ens pots trobar a la pàgina web, que és en català www.coneixmunt.org o en castellà conocemundo.org, on podràs trobar els programes de ràdio i els àlbums de fotografies, a més de diverses coses prou interessants que des de l'entitat com soc, Comunicació Social, doncs estem duent a terme. Aquest és un programa de ràdio fet per persones, i aquestes són el Damià Caro, doncs, qui et parla, l'Anna Parellada, a la Consol Rovira, el JR Bermúdez, el control tècnic i el suport i la complicitat de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Ens veiem, això, el 6 de setembre, el proper dissabte, ja del mes de juliol, del mes de setembre, disculpeu. Doncs una abraçada i fins la propera.